Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Vinga, senyor Carbó, segui i posis a punt que tenim un programa d'allò més espès.
Avui tenim de tot.
Tenim una estrena.
I tant, exclusiva.
El Va de Joc, que sí. Comença avui la nova secció del Festa.
Per això he anat posant l'estora. He posat l'estora vermella.
Com sempre, amb la companyia de jocs, l'Anònima. I a més d'això tenim més coses, perquè tindrem una crònica castellera, els sons de la tradició, les dites i refranys. Tindrem uns cants de taverna que ens porta el benvingut Xico Sánchez Carcassés. I vaja, i el Va de Joc que ja li hem dit. I més
música,
coses.
Molta música.
Però per això sap què hem de fer abans de res? Donar la benvinguda a les emissores que ens escolten.
Per exemple, Fem Girona, Ràdio Bellpuig, Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, la Ràdio de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes, Ràdio Calella, Barcelona Digital Ràdio, la Ràdio d'Estafranc.
Doncs vinga, comencem. Ben trobats en aquesta edició 327 de l'època internàutica del Festa Festa, d'aquest programa de cultura popular i tradicional, que arriba a la seva edició 2116 en el total de tota la seva història i que quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net el divendres 8 de juliol de 2016. Dit tot això, anem de seguida per feina, perquè com he dit tenim moltes coses i la primera que tenim és la primera de les dues sardanes que tenim cada programa, turístiques. I jo no sé si vostè coneix una sardana que es diu Cala Salguer, senyor Carbó.
La sardana la conec, sí. Però també conec la cala.
Coneix la cala. Jo la sardana és aquella sardana tan bonica del mestre Viladesau que interpretava tan bé en Joan Parés amb el tip, com a tipus solista i que han interpretat també altres tipus.
No, que podrem escoltar. Van registrar la copla a la principal de la Bisbal, no?
Efectivament, un enregistrament històric, que escoltarem després, però abans coneguem una mica què és aquesta cala Salguer, no?
Doncs és una cala, comencem per aquí, ja.
Sí,
això ja ho tenim. Per tant, avui ara hi ha l'espectre de mar, del sardanes de mar. D'avui ho cobrim amb aquesta sardana.
I
és una cala, ja li diré jo, que està com li diria jo, està flanquejada per unes casetes de pescadors molt mones, elles, eh? I envoltat, sí. I està molt a prop del que són els pins, els boscos, és a dir, és un bosc que arriba a la cala.
Jo sé les coses, vostè està molt amb la situació, jo sé les coses més tècniques, sé que té una longitud de 60 metres i que està formada per pedres, essencialment. I que l'entrada al mar també és rocallosa.
Home, clar, allà però, sempre les entrades a mar són rocalloses, eh?
És aconsellable calçat de goma, perquè si no, malament, eh? No hi ha gaire gent.
De moment, fins a el dia avui, encara que hi fundegen unes quantes embarcacions d'aquelles de recreació que ni vostè ni jo tenim, eh?
No.
I bé, els únics serveis de què disposa són un bar-restaurant a peu de platja i un aparcament, què li sembla?
Molt bé,
però com hi podem accedir? Això,
ja
vostè?
Dic jo, una pista de sorra que surt de la Fosca, que passa per Sant Esteve de Mar i que acaba en un aparcament al costat de Palamós, perquè estem parlant, evidentment, d'una cala del costat de Palamós, que encara no ho havíem dit, eh? Ja ho veu, eh? A la dreta hi ha, de la cala hi ha un frondós bosc de pins, que
això ja hi he dit.
La Pineda d'en Gori. Sí, però no dic que es deia la Pineda d'en Gori, per exemple.
Però aquest detall no el sabia jo, que era
després,
de l'en Gori.
I després, doncs, a l'esquerra apareix de seguida la Gran Patxa de Castell. Vol dir que, vaja, 60 metres, ja hem dit, 10 d'amplada, tipus de sorra, roques i un port proper. De tot, Cala Salguer. Ja ho veuen, propaganda turística 100% en el Festa Festa estiuenc, però a més bona música.
Catalunya amb el turisme.
No interrompre'm, sisplau. Escoltem la sardana Cala Salguer, del mestre Ricard Viladesau, amb la principal de la Bisbal i en Joan Parés.
Thank you.
Cala Salguer, un clàssic de les obligades de Tible, que hem sentit en versió de la Principal de la Bisbal, una composició del mestre Ricard Viladasau. I ara parlem, senyor Carbó, de l'escola d'estiu que ens ocupa, que és la que tindrà lloc entre els dies 14 i 16 de juliol, entre el dijous 14 i el dissabte 16 de juliol, concretament a Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, i que és l'aula de dansa tradicional del Baix Montseny, que es diu Fes un plec.
Sí, senyor, i que l'organitza la Factoria Mascaró amb l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, amb el Vesc, etcètera.
No, ja no més etcètera, ja està, instres i prou. Ja se m'entengui, vull dir que no digui. Perquè és que és veritat que posa Vesc, Manejament i Produccions, i això crea confusió. Però ja no en tenim més de confusions, perquè fixi's. Parlem amb qui podíem parlar, doncs amb el director de la Factoria Mascaró, que són els que es cuiden de la part més d'allò, més tècnica, i és en Quim Serra, i és un molt bon amic, i ell ens va explicar moltes coses. D'entrada, per exemple, ens va explicar a qui anava dirigit Fes un plec, qui en serien els consumidors potencials.
Fes un plec va dirigit a la gent interessada en el món de la dansa tradicional, que ja estigui treballant amb ella o que s'interessi, i gent que tingui la curiositat de saber què és aquest món. vol dir que està oberta a tothom que li interessi la dansa en si.
El nom del Fes un Plec també em produïa curiositat i vaig voler preguntar per què s'havia anomenat així, si hi havia alguna anècdota que fos explicable.
Fes un Plec, bueno, una mica ens va venir perquè al canviar una mica el sistema d'estèric, el curs va desaparèixer, diguéssim, com a curs, ens vam trobar amb gent que deia, ostres, per què no feu alguna cosa, per què no organitzeu alguna cosa? I vam dir, doncs mira, va, ens posem la tovallola al cap i ho provem. I va ser allò de dir, ostres, doncs anem aplegant a gent, i al final va sortir allò del Plec.
També el Quim Serra ens explicava clarament allò que han tingut dubtes abans nosaltres. Qui eren els responsables del Fes un Plec?
Els responsables de Fem un Plec som Factoria Mascaró, juntament amb BESC i l'Ajuntament de Sant Esteve, i la part pedagògica cau sobre Factoria Mascaró.
Doncs ja està clar, ara sí que ja no
ara
tenim dubtes.
Qui són.
Ja no hi ha problemes. Vostè sap que el dijous, precisament, em sembla que és el dijous, hi haurà una conferència prèvia d'en Pep Fornés.
Doncs no ho sabia, perquè aquest xicot últimament està tot arreu,
I sempre fa conferències, a més, sempre explica coses, perquè té tantes coses per explicar el Pep, és que és una persona que...
Oi, si el deixes.
El deixes.
Si el deixes, no para,
No para, no para. Doncs molt bé, hi haurà la conferència del Pep, però després també el Quim Serra ens explicava quins serien els continguts i els profes que hi haurien, doncs, a dintre del Fes un Plec.
Els matins començarem amb la Maria Antònia Serrabora, la Toni, que ens farà una preparació del cos i el pensament, la respiració, per poder després ja poder entrar en matèria. Després de la Maria Antònia vindrà el Magí Serra, que farà tècnica de la dansa, i després la Marina Escola, que ens introduirà en tot el món de l'escola bolera, els fandangos, les malaguenyes, que sembla que no sigui nostre tot això, però també tenim una relació a nivell de moviment i de dansa. També hi haurà un espai d'improvisació, que això ho farà la Factoria Mascaró, i també tenim els xotis muts, que ho faran la gent de les Gitanes de Montmeló, que els xotis muts aquí a la comarca del Vallès doncs està introduït en tot el que és el Ball de Gitanes, i cadascú ho fa a la seva manera, i res, farem una petita introducció a el que és el xotis muts.
I pensi, senyor Garbó, que fins i tot s'hi podrà aprendre l'indie hop.
En el curs hi ha les classes dels alumnes que s'han apuntat, però també hi ha uns apartats oberts a tot el poble. I vam pensar que això de l'indie hop seria una bona manera de fer participar la gent del poble, també el que vulgui. Hi haurà una primera estona de classe i llavors a la plaça ens trobarem i ho posarem en pràctica.
I vaja, doncs tot això després ha de tenir un final de festa, no? Perquè si no, clar, la cosa no té gràcia. Ja ha preparat una cluenda d'allò més lluïda, ja ho veurà.
I al final, el dissabte, com a cluenda, hi haurà una cercavila on intentarem de posar en pràctica coses que hem après durant el curs i s'acabarà a la plaça Joan Serra, on hi haurà un sopar popular i els solistes de la costa que estaran allà per fer-nos passar bé.
Jo el que no vaig poder estar de preguntar-li és per què s'havia de fer a Sant Esteve de Palautordera.
Sant Esteve és un poble acollidor i esplèndid, i mira, entre que el Joan era d'aquí i jo també sóc d'aquí i Mascaró sempre hem tingut una relació amb el poble fluida i carinyosa, doncs vam dir provem-ho aquí a Sant Esteve, i de seguida la gent s'hi va posar a favor i amb il·lusió, i mira, hem tingut aquesta sort.
Fixi's, senyor Garbó, que encara, doncs, si algú s'hi vol apuntar, però clar, tot això anirà minvant a mesura que vagin passant els dies. Si vosaltres escolteu aquest reportatge, doncs, el dia 8, que és quan ho penjarem, segurament encara hi haurà alguna plaça per si algú s'hi vol apuntar. Però clar, a mesura que vagi avançant la cosa, doncs, ja es n'hi han acabant, perquè ja quedaven poc. De fet, ja em va explicar, fora del micròfon, que havien previst 20 places i ja eren 30. Vull dir que la cosa ja anava, però que donava, doncs, perquè es pogués ampliar. Llavors, què més vam parlar? Doncs, bueno, vam parlar, òbviament, de la Factoria Mascaró, que va néixer en 1999 i que és una companyia amb una trajectòria brutal. M'agrada molt la frase que diuen ells a la web. Diu, 5 ballarins de diferents edats i experiències units per fer allò que sentim i volem, ballar, mostrar i evolucionar en el llenguatge de la dansa.
Factoria Mascaró va néixer de la gent que ballava amb els esbars, i un dia amb el Joan Serra vàrem decidir que potser estaria bo crear un espai on els ballarins que no només anessin a ballar a les bars i es quedés aquí la cosa, sinó que tinguessin una sortida professional també en el món de la dansa tradicional. I va ser aquesta idea de crear un grup on la gent que volgués s'hi pogués apuntar i viure d'aquest món, eh?
Doncs això, efectivament la Factoria Mascaró va agafar volada i han fet moltes i moltes i moltes coses. Visitar la web de la Factoria és divertit perquè a més hi ha espectacles penjats en vídeo que vostè pot revisar, que pot veure, que pot recordar si els va veure abans, i val molt la pena. Fixi's en una cosa, senyor Carbó, que malgrat tot, malgrat el Joan ja ens va deixar fa 3 anys,
Es diu ràpid, eh?
El nom del Joan ha sortit tantes vegades en aquesta entrevista.
És normal.
Ho he vist? Ha sortit perquè ho fa a la plaça Joan Serra, perquè el Joan havia après això, perquè el Joan ens havia ensenyat. És que era evident que havien de sorgir també, i això no va ser pas idea seva, com ens explicarà ara el Quim Serra, uns premis Joan Serra.
Doncs els Premis Joan Serra neixen des de l'Institut Municipal d'Esports, des de molts anys de la participació del Joan en el Dansa Ara. Quan es va morir el Joan, doncs la institució va decidir fer un reconeixement de tota la trajectòria pedagògica del Joan en el món de la dansa a les escoles i es va instaurar el Premi Joan Serra.
Un premi que ara per ara està destinat exclusivament a les escoles de Barcelona, perquè tot això es desenvolupava, però que ja ens va explicar també el Quim que sembla que hi ha converses per poder-lo ampliar, que sigui un premi que sigui per tot Catalunya. Què li sembla, senyor Garbó? Se n'ha assabentat també d'aquesta escola d'estiu?
Ja ho tinc molt clar,
S'hi apuntarà o no s'hi apuntarà?
Fes un plec.
Fes un plec, m'hi diu, faci el que vulgui.
Aula de dansa tradicional del Baix Montseny. Recordem, 14 i 16, el 16 de juliol.
Del 14 al 16 de juliol,
efectivament.
A Sant Esteve de Palautordera. Doncs miri, no, però no hi aniré perquè jo ballant tampoc no d'allò. Però potser sí que hi passaré a la cloenda. Una mica saludar els bons amics que viuen allà a Sant Esteve i que ens estimem molt. I potser sí que m'hi passaré una estoneta, ja ho veurem. Depèn de la feina, que jo treballo molt aquests dies.
Molt, clar, si un músic no treballa ara aquestes dates i no treballa mai, eh?
Un far de treballar ens fem. I ara un altre dels temes tradicionals, podríem dir, dels programes estiuencs del Festa Festa, que sempre busquem temes de bandes de rock o pop català que parlen en algun moment de cultura popular, i hem trobat un tema que ja el vam posar l'any passat i que ens encanta, que és de la banda del Yuyu, aquest grup que l'any 2011 semblava que ja acabaven amb el seu darrer treball Res per Sempre, però que el 2015 han tornat a sortir amb un altre que diu Tornem a ser-hi. Vull dir, els títols són explícits i explicatius, està clar, Res per Sempre, el que en dia marxem, ja estem. I després tornen a ser-hi. Doncs vinga, s'expliquen. En l'àlbum del 2011, aquest Res per Sempre incluïa un tema que ens agrada especialment, que es diu Diumenge de Juliol.
Però diumenge de juliol, d'un estiu desesperat, els carrers, festa major i cap grossos al terrat. Queien els primers acords com confeti en el veïnat. La tarda partia el nom i despertaven els amants. Oh, Déu, tan bons ulls. Oh, Déu, oh.
Diumenge de juliol, un tema de la banda del Llullo del seu treball titulat Res per sempre, de l'any 2011. I ara continuem, senyor Carbó, perquè tenim la Crònica Castellera, que es veu que aquest juliol ha arrencat, però, escolti'm, cames extra, colles
de nou aquí, escolti, no ens moquem a mitja màniga aquí,
doncs vinga, en Carles Esteve ens ho explica.
Festa, festa.
Crònica Castellera, amb Carles Esteve.
Hola, Jesús, hola, companys del Festa Festa. Us parlem des del baròmetre casteller, l'eina que recull les novetats de la temporada. El passat cap de setmana en varen registrar 22. En la gama extra apuntem el primer 2 de 9 coronat dels Minyons de Terrassa, la quarta colla que cedeix a la màxima categoria en aquest curs. Els Maldes, a més, també van coronar el Pilar de Set. En els 9 pisos apareixen 4 novetats. La jove de Tarragona, que va completar el 3 de 9 que fins ara tenien tan sols coronat, per la seva part, els Castellers de Sants, que van estrenar el 4 de 9 i el Pilar de Set, i el Vendrell, dues estrenes primerenques dels nens, amb el 3 de 9 coronat i el Pilar de 6. Finalment, en la gama 9, també apuntem el primer 3 de 9 carregat dels Castellers de Sabadell. El passat cap de setmana també van pujar 8 pisos 3 colles. Els Castellers de Terrassa, que van estrenar tant el 3 de 8 com el 4 de 8, els Castellers d'Esplugues, que van sumar el 4 de 8, i els Castellers de Lleida, que van coronar el 3 de 8 a més del 2 de 7. A més, els Capgrossos de Mataró van coronar el Pilar de 6. Més avall, anotem els primers 3 de 7 amb agulla dels de Figueres, 3 de 7 i 4 de 7 dels Matossers de Molins de Rei, els primers castells de 6 dels de Rubí, el 3 de 6 amb agulla dels Laietans de Gravenet i el 4 de 6 dels Bailets de Gelida. Recordeu que a la nostra app i a la web del Baròmetre Casteller hi trobareu 86 colles amb els seus 3 millors castells i el millor pilar d'aquesta temporada.
Gràcies, Carles. La setmana que ve més informació aquí al Festa Festa, més informació castellera. Ara, senyor Carbó, arriben els sons de la tradició.
I a més molt adequat, perquè el so que avui parlarem és de Les garbes estan esteses.
Aquest és el títol, sí, sí.
I clar,
sí.
És que és ara el moment.
Ara és quan estan esteses.
En alguns indrets encara no, però n'hi ha molts llocs que ja sí.
Doncs segur que en Ramon Vilar ens ho explica molt bé. Vinga, sons de la tradició.
Ves de festa.
Sons de la tradició. Amb Ramon Vilar.
Cançó de treball. Batre. Les garbes estan esteses.
Les garbes estan esteses. Les garbes estan esteses. Ara el sol les torrarà. I les mules amb les potes. I les mules amb les potes, palla i gra faran tornar. Les garbes estan esteses. Haire, haire!
En les cançons i tonades del batre intervenen tres elements: el fet de la destinació concreta, de la funcionalitat i del fenocomportament dels animals que tiraven del trill. El batre era una activitat condicionada pel cant segons el criteri de tots els informants que sobre el tema ens han donat el seu testimoni. Les tonades monòtones, llargues i antigues del batre ressonaven per les eres, deixant sentir el seu regust d'antigor, potser nostàlgic ja d'altres melodies encara més antigues. La veu o tonada del batre identificava situacions, hores concretes, moments determinants. La cançó que avui presento, Les garbes estan esteses, va ser enregistrada al Barca Priorat de boca del senyor Ramon Argany, un cantador que a la seva joventut ja havia cantat per a l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. La seva organització melòdica té una fesomia antiga, s'hi troba la presència del vuitè mode gregorià, però la seva textura poètica sembla de factura relativament recent, fins i tot, potser, de la invenció concreta del mateix informant, el qual assegurava haver ideat alguns textos referents a cançons de treball. En la seva interpretació hi podem escoltar els crits que ell adreçava a la mula en els moments del batre.
I l'era queda ben neta. Haire, morena, haire! per a refrescar la boca el podró podem alçar i amb el gustet de granatge i amb el gustet de granatge la gola es netejarà per a refrescar la boca. Senyor!
Festa, festa!
I ara anem per escoltar més música, perquè acabem d'escoltar una cançó i ara escoltarem una altra, potser una mica més comercialitzada, potser una mica més, com et diríem allò, corrompuda, podríem dir, eh? No, seria la paraula.
Anem a escoltar una cançó, ja està.
Anem a escoltar una cançó, que ens porta un grup que ve des del Ripollès, amb la Madeu Rossell, amb la veu i la guitarra, i en Jordi Palau, amb la veu i les flautes al capdavant, que és el grup dels d'en Samarra, i que ens porten un tema del seu compactís Bandolers, Bandits i Lladres de Camí Ral, de l'any 2002, ja fa uns quants anyets que ho vam fer, eh? Però vaja, el tema era tan actual en aquell moment com ara, diguéssim, perquè estava explicant coses del passat, no, senyor Garbó, sí o no?
Sí, però nosaltres, saltejades de camins, no, però saltejades de comptes corrents.
També, i saltejadors de països i saltejadors de tot, eh? Ells ens parlen, els d'en Samarra, dels saltejadors de camins.
Són saltadors de camins per robar la gent que passa. Ja veuen venir dos cotxes plens de cavallers i dames, plens de cavallers i dames. Ja se piquen dins dels cotxes tan sols per deshonrar-les. Ja s'arrenquen d'un gran crit. Ai, mare de Déu, ajudeu-nos. Ai, mare de Déu, ajudeu-nos. Ja se'n van a Sant Cristòfol, allà hi tenen la posada. Quan a Sant Cristòfol són, dret als hostalets anaven, dret als hostalets anaven. Quan els hostalets van ser, et tan poc feien ballades. Minyons, si voleu ballar, aquí hi ha noies molt maques, aquí hi ha noies molt maques. Ja se'n posen a ballar, primera i segona dansa. Quan la tercera arriba, ja els arriba una ordenança, ja els arriba una ordenança. Minyons, no us guieu del món, mireu que us han fet parades, que venen cinc negocils i 50 homes d'armes, i 50 homes d'armes. Ja prenia el nostre bus per omplir-nos de mames. Comencen a donar foc, volem trobes copetades, volem trobes copetades. Minyons, ens haurem de dalt, i aquí no hi sabem els passos, i ens emprenen i ens enliguen, i a la presó ens portaren, i a la presó.
Els saltejadors de camins, amb el grup Els d'en Samarra, un tema inclòs en el seu compact disc de l'any 2002 que es deia Bandolers, Bandits i Lladres de Camí Ral. I ara, senyor Carbó,
ens anem cap a Vallromanes.
Ah, sí, que ve el Víctor Pàmies, que ens porta una altra de les seves dites, que aquesta està bé. Jo no l'havia sentit mai, l'he de dir, però una mà renta l'altra i les dues la cara. Jo
tampoc,
crec que no l'havia sentit mai. No. A veure què ens explica.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies. Una mà renta l'altra i les dues la cara. Aquesta dita ens ensenya que les persones han d'ajudar-se mútuament i també que no hi ha ningú que no degui un favor a algú altre. En definitiva, que els treballs en col·laboració poden ser més ambiciosos que els que faria cada persona per separat. És evident que una mà no pot rentar-se a ella mateixa. Necessita obligatòriament de l'altra mà. I si col·laboren, es fa molt més senzilla la labor de rentar-se la cara. Cal tenir-ho present, col·laboració, perquè tot suma i experiències i coneixements diferents, més que cercar l'enfrontament, el que han de fer és complementar-se. Una mà renta l'altra i les dues la cara.
Festa, festa.
I doncs, senyor Carbó, què li ha semblat? Jo no parlo com a ses illes perquè no en sé. I llavors prefereixo parlar com jo. I doncs, que a vegades ho dic jo, això.
I doncs què?
Una mà renta l'altra i les dues a la cara. Ha quedat clar, no?
Claríssim.
Ha quedat la cosa, la col·laboració i aquestes coses. Molt bé. Escolti'm una cosa. Sí. Abans dels cans de taverna tenim uns minutets encara que podem dedicar-nos a explicar coses que tenim per aquí.
Ah, jo li volia informar d'una cosa.
Sí, de quina?
Dels Premis Nacionals d'Artesania.
Ah, molt bé, molt bé.
El teleprompter, aquest que
tenia
aquí al davant.
Sí, el teleprompter. Sí, però és que primer hi ha els Premis Nacionals, que hi ha el Premi Nacional d'Artesania, el Premi a la Millor Marca Artesana, el Premi Prestigia a una escola, el Premi Restaura, que deu ser per una empresa, i el Premi Impulsa, que és per una associació.
Sí, però abans hem de dir de què es tracta, això.
Els Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya.
Que ja han sigut lliurats, aquesta setmana passada.
La setmana passada.
Entre setmanes, això.
I a més, també premien a 22 artesans catalans, que aquesta és la cosa...
I de tots aquests 22...
Que n'hi ha molts, bueno, 22 concretament, n'hi ha de la comarca del Barcelonès, del Maresme, d'Osona...
N'hi ha dos que ens toquen... Es toca la temàtica del...
El tema nostre, home, els ceramistes també ho toquen una mica,
també,
perquè
no, una mica no del tot.
Però nosaltres especialment pensem que si no ho esmentem nosaltres, no ho esmentarà ningú, perquè els deixaran de banda. Tenim a dos que no són germans, em sembla, perquè si no,
segur,
es
ja li dic jo, els conec a tots
perquè
dos.
Perquè es diuen sants, tots dos. D'una banda, la Maria Dolors Sanz Iosete, que és imatgera de Vilafranca del Penedès i que doncs, la premia per la seva llarga trajectòria professional i d'excel·lència en l'ofici d'imatgera, amb aportacions tècniques a l'ofici i utilització de nous materials que han permès escultures, volen dir, més lleugeres i dinàmiques.
I
també
sí.
N'hi ha un altre.
I que seria, en aquest cas, el Francesc Sanz i Sastre, que és constructor d'instruments de vent de Sant Jaume de Llierca, per les seves aportacions en el disseny i la innovació, producció i restauració d'instruments tradicionals de la música catalana. I el Francesc Sanz el coneixia quan era greller al Poble Nou, de Barcelona.
A vostè també li costa... Sí, si el Francesc Sanz l'hagués de ser Sanz, Cesc Sanz,
sí, és que és el Cesc
jugués
Sanz
al futbol, ja hauríem plegat els del futbol. Ja, perquè digui Cesc sol i els hi costa, però
Sants.
Seria molt complicat, eh? Escolti, doncs veu una imatgera i un lutier encantats de la vida que siguin els representants d'alguna manera amb molts altres, perquè parlem també de joiers, parlem de ceramistes, parlem d'escultors, parlem de rajolers, parlem de molta gent que ha estat guardonada amb aquestes mencions, perquè de fet els premis són els altres, però també hi ha doncs el diploma de mestre artesà, que és el que li han donat. Què més tenim, senyor Carbó? Tenim, ah sí, tenim una altra notícia per aquí baix, que és aquesta, bueno, tenim ja el programa, perquè ja el donem, perquè és molt llarg, eh? El programa de la 19a Fira Mediterrània de Manresa, que això és immensament...
Això ho posarem linkat, eh?
Sí, i després això de la Festa Catalana...
Que... Doncs res, que, miri, a partir del 2 de juliol i cada dissabte de juliol i d'agost i a l'1, 8 i 15 de setembre a l'Avinguda Catedral, allà a la Plaça Nova, hi haurà una nova edició de la Festa Catalana, que és una mostra doncs, de tradicions populars festives. Doncs hi ha castellers, falcons, gegants, nans, bestiari, bastoners, moixigangues, esbars, sardanistes... Una extensa mostra de la nostra cultura popular barcelonina d'arrel tradicional per a visitants de la nostra ciutat.
No, que diu, aquí, no, que diu, la nostra tradició, our tradition...
Sí, és que nostra tradició està pensat,
és la, no, la nostra tradició.
Exacte. I amb la participació, d'entre d'altres, les entitats residents a la Casa dels Entremesos i la coordinació de la Federació d'Entitats de Cultura Popular de Ciutat Vella.
Ah, sí, que havia tallat el
teleprompter. Sí, el teleprompter ha desaparegut al guió de la meva vista.
Ja, però és que volia posar-li aquesta
altra. Sort que m'ho sé de memòria.
Que és una notícia que haurem de tractar amb més calma i més tranquil·litat, perquè últimament ja tothom està amb la història aquesta, però que en el món de la sardana s'han doncs publicat ja les bases per lo de la capital de la sardana. Ja hi ha les bases també de la sardana de l'any. Però la notícia que encapçala l'Info Sardana d'aquesta setmana no és altra que la Confederació Sardanista de Catalunya comença el camí perquè la UNESCO declari la sardana patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
I què?
Perquè ara vostè posi el detall de qualitat abans de passar als cants de taverna.
Abans de que vol que comenci a fer amics per ràdio.
No,
vostè,
que digui el que pensa
no,
vostè al respecte.
No, jo senzillament, jo al principi que va començar tots aquests processos de patrimonialització de la cultura popular, jo era una persona doncs engrescada amb aquest tema, defensor ultrança d'aquest tema, i a mesura que anem avançant, no? Potser ens estem equivocant, perquè jo remeto a un article que ja vaig publicar a... crec que era el gener a VilaWeb, que deia no tot és patrimoni, i continuo amb aquesta posició de que tot no és patrimoni de la humanitat.
Probablement. S'ha discutit, però ho podrem fer
es
un dia.
Es tracta de no banalitzar les coses.
No, efectivament. El que passa que jo penso que...
aquest cas no vull dir que s'estigui banalitzant.
La sardana precisament té una quantitat de continguts intrínsecament, com ho pot tenir moltes altres coses, això està clar, però... Vaja, que no sé, que en parlem un altre dia. Ara tenim el Xico que ens està esperant, que ens porta un altre cant de taverna.
Festa, festa.
Cants de taverna. Amb Francesc Sánchez Carcassés.
Què els hi sembla si avui fem una mica de barreja? El 2006, al Port Bo, ens van fer una proposta força interessant amb el nom de Boganeres, amb una colla de temes mig boleros, mig habaneres, que tenien, com és habitual, en moltes ocasions, com a nexe d'unió, unes lletres romàntiques, a vegades d'amor, però com és tradició, moltes més de desamor, com és el cas de Amor perdut. Un altre tema exitós, de la bona entesa entre en Carles Casanovas a la lletra i en Josep Pastons a la música. És un enregistrament, curiosament, a més que hi ha en Carles Casanovas i en Mineu Ferrer, i també compta amb la participació de, juntament, dos tenors històrics del grup Porbó, en Fonso Carreras i en Xiqui Ramon. Amor perdut.
Quan es trenca un amor perdem sempre un bocí de vida. Quan es perd un amor sempre et queda l'ànima encongida.
Però hi ha qui mal s'enganya remullant la migranya amb vida de rafa, o qui a trets d'escopeta li vol fer la punyeta a un amor per tu. Tant se val, el meu cas és un altre. Jo no xuco en el vi cap desengany. La il·lusió i la llibertat tornen a casa. I avui ve per celebrar-ho més que mai. Quin torment, quina creu més feixuga. Una dona com aquest et torna boig. Amic meu, t'has emportat el meu calvari. Quan et trobi en el bar, pago jo. Thank you.
què no val la pena de tallar-te les venes per una bagassa? Que dirà que t'espera i quan giris l'esquena és amor per tu, amic meu. El meu cas és un altre. Jo no xuco en el vi cap desengany. Ma il·lusió i ma llibertat tornen a casa. I avui ve per celebrar-ho més que mai. Quin torment, quina creu més feixuga. Una dona com aquesta et torna boig. Amic meu, t'has emportat el meu calvari. Quan et trobi en el bar, pago jo. Quan et trobi en el bar, pago jo. Quan et trobi en el bar, pago jo.
Que boniques aquestes veus del Portbó, sempre ben conjuntades. Amor perdut, un tema de Bastons Casanovas, fantàstic.
Efectivament, fantàstic. I fantàstica també la teva col·laboració en el nostre programa. Gràcies, Xico Sánchez Carcassés, i ens retrobem d'aquí 15 dies amb un altre cant de taverna aquí al Festa Festa. I ara, senyor Calvo, ha arribat el moment, ha arribat el punt, ha arribat l'instant, diguéssim...
De l'estrena mundial.
De l'estrena mundial, del món mundial, del Va de Joc, d'aquesta nova secció que preparen la gent de la companyia de jocs L'Anònima, i que avui ens arriba amb les veus del Víctor Bauja i de l'Aurora Cupane, i que ens parla d'un joc que, a més, jo tinc entès que vostè hi ha una foto
que corre por ahí,
que corre, que aviat estarà al web i la
ja
gent...
Ja veurà com no la trobarem.
Jo crec que sí que la trobarem. Jo he fet les meves pesquisses, i em fa la feta que tenim possibilitats de trobar-la.
Sí, m'està dient que per il·lustrar una secció que val molt la pena. Molt.
Molt la pena.
Posaré una fotografia que no val la pena.
Posarem una foto que no val la pena i altres. Altres, no només la seva, sinó d'altres. Vinga, comencem. Nova secció al Festa Festa. Va de joc.
Festa Festa.
Va de joc.
Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupane i Òscar García.
Juga amb nosaltres.
Nom del joc: Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol, i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? O potser heu jugat al pitxi. Al joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot vel, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
Però aquest joc no és perillós?
Bé, sí, si saps jugar no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun altre cop.
Per què va desaparèixer?
Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
Festa, festa!
Doncs, senyor Carbó, que ara, doncs, arriba ja al punt i punt. Ha de ser molt xulo jugar al bèlit. Jo jo això dels jocs, dels esports, jo,
Es pot esportivitzar, però no. Per davant de tot és un joc.
Hi ha més el parxís, el monopoli, sap aquestes coses més d'estar de taula.
Vostè no sap el que és bo. Vostè no ha disfrutat la vida, Ventura.
De fet, si s'acaba veient la foto, podríem dir que vostè tampoc no ho sap.
Ventura, ha de disfrutar la vida, el que li ofereix la vida, i avui li ha ofert el bòlit.
Avui ens ha ofert el bòlit i ens hem ofert també tots plegats aquest programa número 327 del Festa Festa, que acaba ara mateix i que queda penjat a la web www.festafesta.net aquest divendres 8 de juliol. És l'edició 2116 i a més a més està possible gràcies a una pila de gent.
Per exemple, en Víctor Pàmies,
el Francesc Sánchez Carcassés,
en Víctor Baroja,
l'Aurora Cupani,
el Ramon Vilar,
el Carles Esteve,
el Ramon Vinyals,
l'Ester Estela,
la Marta Ibáñez,
la Mareu Carbó
i en Jesús Ventura, que aquí el tinc aquí al costat.
Aquí mateix, jo també tinc la Mareu Carbó aquí al costat, ja ho saben vostès. Ara ens anem a escoltar una mica de música i ara tornem a les nostres sardanes, què? Sardanes turístiques.
Turístiques.
I ara avui ens anem a conèixer uns cingles, la balada dels cingles.
Turisme de Catalunya patrocina
no
aquest
patrocina,
espai.
Aquesta és la vaga, no patrocina, nosaltres la fem igual. Hem conegut abans una cala, a la platja anem a la muntanya. La balada dels cingles és una sardana d'en Josep Maria Bernat que forma part d'una trilogia de composicions totes dedicades a la muntanya. Hi ha una muntanya i un indret concret, perquè la balada dels cingles, Faig i Branca, que és l'altre títol, i Sant Jaume de Frontanyà són les tres sardanes que formen aquesta trilogia de la que parlava fa un moment. Sant Jaume de Frontanyà és el poble on en Josep Maria Bernat anava a passar molts estius i moltes temporades per escriure, perquè deia que allà estava molt tranquil, en aquell moment eren 3 habitants només quan ell anava i que clar, allà no, tenia poques possibilitats de barallar-se amb ningú i que no tenia gaire cosa.
Interferències, poques.
Poquetes, i allà és on va escriure segurament doncs, la suite número 1 i on va escriure bona part de la sinfonia que ens va regalar després. Ara escoltarem, si li sembla, aquesta balada dels cingles en una versió de la Copla Mediterrània i vaja, doncs amb això convidem el programa d'avui. Tornem la setmana que ve amb més festa. Vinga, som-hi.
Adéu.